Permeteu-me que avui digui bon dia amb una persona que ens està esperant al telèfon, que és una persona que no surt mai. No surt mai perquè el seu paper està sempre treballant molt i bé, però fora d'antena, que és la cap de màrqueting de RAC1, Emma Martínez. Hola, Emma, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Com estàs?
Per dir alguna cosa. Trista, suposo. Com una mica un buit. Suposo que és el mateix que tens tu i el mateix que tenim tots els que hem estat al seu costat. Mm.
Hi ha una història aquí que ara quan la Sandra Vicente la saludava fora al micròfon deia es nota que hi ha una unanimitat respecte a la figura de l'Eugeni Sellent, i és que ho comentàvem també a les 8 del dematí, que és que sí, quan hi ha una persona que es mor, comencem tots a dir els grans elògics i tot, però és que quan parlem de l'Eugeni Sellent és que eren fundats.
És que en aquest cas no és perquè ara no hi és i anem a dir-lo fàcil, és que era, bueno, els que hem estat al seu costat, és que era un tio brutal a nivell professional i sobretot, perquè a nivell professional ja ho sabem tots el que va fer, perquè al final és RAC1, però és que a nivell humà era un líder, un mestre i un tio molt, molt, molt humà. Mm. Molt. A mi és el que m'ho ha ensenyat tot, si ho dic des del nivell individual, personal. I a nivell professional, valent, arriscat, és un defensor del projecte, un boig i una visió que tenia claríssim ell que volia que fos RAC1. Sí, sí.
Una de les persones que l'ha hagut de tractar més i que compartia moltes experiències, una de les quals com a fumadors de puros, és el Toni Clapés. Hola, Toni, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, tu, ara?
Bueno, recuperant-me de l'impacte de la tarda. Va arribar la primera notícia, l'impacte de la seva mort, a través d'un missatge del Xavier Salamartín. I en aquell moment, que ho recordaré sempre, a les 4:21, vaig quedar 10 minuts en xoc i no sabia què fer. Primer no sabia com reaccionar. I després va ser per mi un programa duríssim. Perquè, a més, amb l'Eugeni teníem, a banda de tot el que ha dit l'Emma, amb l'Eugeni compartíem el fet de que els dos doncs hem compartit malaltia, no? I anàvem una mica en paral·lel de com la vivia ell i com la vivia jo, i anàvem parlant i fins i tot havíem quedat a sopar. I per mi ahir va ser un xoc, va ser un... A més, teníem pendents una cita que l'havíem anat aplaçant perquè els que hem patit aquesta malaltia, o els que la patim, els dies, cada dia és un dia diferent, un dia llep, o sigui, tu pots quedar, que això és el que ara mateix el que em cou i em té martiritzant, no? Em té tocat, que és que teníem una cita, havíem quedat, però no trobàvem mai el dia perquè o jo no em trobava bé, o ell aquella setmana, o sigui, quedàvem en una setmana de termini i arribava el dia i et deia que no es veia amb cor, no? I això és el que ahir, quan vaig arribar a casa, em va costar molt de pair, i el programa que vaig fer ahir em va costar molt de tirar endavant, no? I a partir d'aquí, doncs, no sé, crec que hi ha altres veus que també poden aportar altres coses sobre l'Eugeni, no? Però jo, a part de ser el meu director, bueno, teníem una relació de confiança, d'amistat, compartíem moltes coses, parlàvem molt de ràdio, parlàvem de la vida, parlàvem d'infinitat de coses, i per mi era un... A banda del director, per mi era un amic, i això amb un director és difícil.
Pesat a l'hora d'intentar fitxar-te.
Tossut,
sí,
molt tossut.
Molt tossut, però va picar pedra, però escolta'm.
Bueno, jo sempre dic... sí que el primer plantejament va ser de l'Albert Rubió i de l'Eugeni, però qui ho va aconseguir va ser l'Eugeni. Es va fer un any anterior es va fer un intent. A mi em van coincidir moltes coses, entre elles va néixer la meva filla i en aquell moment no em vaig veure amb el valor de canviar d'empresa, és a dir, és allò de... más vale pájaro en mano que cientos volando, i l'aventura de RAC1 jo no la veia clara. Perquè, bueno, sóc un cagat, sempre ho he dit, sóc un tio... Sóc molt insegur, sempre tinc por de tot, I en aquell moment no ho vaig veure clar. I aleshores l'Eugeni s'ho va posar com entre cell i cella i ens anàvem veient periòdicament. Cada 2 mesos quedàvem al Taita 2.
El Taita 2.
Sí, wow. I dinàvem allà i em deia, bueno, què, com ho veus ara? Hòstia, no ho sé, Eugeni, no ho sé, no ho tinc clar. I recordo que l'últim sopar abans de fitxar, que em sembla que ho va explicar l'últim cop amb vosaltres, l'últim sopar vam quedar amb un italià.
Sí.
Que hi havia al carrer Montaner i estava sopant amb ell. Que
sí, ja... sí, això és boníssim, Toni.
Havia pres la decisió de... Bueno, jo ja estava... començava a tenir conflictes amb Catalunya Ràdio, amb la direcció d'aquell moment, i aleshores, bueno, jo estàvem sopant i diu, vaig al lavabo, bueno, i hòstia, no tornava, i pensava, collons, aquest tio s'ha arrepentit del fitxatge. I de cop i volta ve el cambrer i em diu, perdone, vostè està con un senyor que, bueno, vostè estava comiendo aquí, cenando con un senyor i tal, que ha ido al lavabo, no? Diu, sí, sí. Bueno, es que se ha desmayado. Hostia, pero ¿qué me estás diciendo? I aleshores, bueno, em vaig aixecar i vaig anar allà i el veig al terra, grogui perdut, i dic, hòstia, Eugeni, però, hòstia, però què t'ha passat? Dic, collos, tant impactat el meu fitxatge... I en aquell moment dic, bueno, vols que truqui una ambulància i tal? No pateixis, no pateixis, i em recupero. I bueno, va sortir allò blanc com el paper i, bueno, va tornar a seure i res, bueno, el tio, o sigui, amb la flema que el caracteritzava, perquè amb això era un gentleman, el tio, no, va fer el cafè, vam acabar de parlar i se'n va anar cap a casa, però va estar una estona allà a terra al lavabo, grogui. I aquesta anècdota ell també l'explicava, perquè, clar, va ser... un fitxatge, diguéssim, que vaig pensar, hòstia, doncs no comencem amb massa bon peu, no? Que el dia que t'intenta fitxar es desmai i, clar, no tornava. I pensava, hòstia, però què li ha passat a aquest tio? Sí, sí.
Una de les persones que el va conèixer des del primer dia de RAC1, l'any 99, es va començar a gestar, el 2000, l'1 de maig, va començar la programació, és, ahir el sentíem a la tarda també, director del Barça Juga RAC1, el Joan Maria Pou. Hola, Joan Maria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què? L'endemà.
Hòstia, doncs és una sensació molt, molt, molt estranya, no? Vull dir, ara estava escoltant el Toni i penso, hòstia, jo quan vaig rebre el missatge també, que ho vaig saber per un missatge de WhatsApp, em vaig quedar molt, 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 molt parat, molt, molt impactat, perquè... Jo l'última vegada que l'havia vist i havia xerrat amb ell així una estoneta havia estat a la festa dels 25 anys del Barça Juga RAC1 al Molino.
Sí, és veritat.
I vam estar allà xerrant i ben a gust, no? I, home, és una pèrdua dura. Són dies tristos per RAC1, perquè és que ell és una de les ànimes del projecte, un dels pioners, un dels primers líders, no? El nostre primer director i la persona que va dir sí a una sèrie de periodistes, a una sèrie de comunicadors, a una sèrie de veus, quan no era evident, no?, que poguessin ser gent que tingués un recorregut en el món de la ràdio. I ell, juntament amb el Xavi Bosch i l'Albert Rubio, doncs van dir endavant a una sèrie de gent, entre les quals m'incloc, i agraïment etern, no? I una cosa que sí que em fa content, Jordi i companyia, és, en el meu cas particular, és que jo tot això li vaig poder dir. Perquè a vegades, no?, passa això, que de cop i volta t'impacta una mort d'aquestes i comences a pensar en tot allò que ha quedat pendent, no? I com a mínim en aquest sentit, jo li vaig poder dir a la cara, li vaig poder donar les gràcies totes les vegades que vaig voler per tot el que havia fet per mi quan jo tot just tenia 25 anys i sortia de l'ou, no? I també ho vaig poder fer quan vam celebrar els 25 anys de la quarantena amb ell a l'altra banda del telèfon. Per tant, ell sabia, no només en el meu cas, sinó crec que en el cas de molta gent, sabia el que havia significat en les nostres carreres. Vull dir que jo recordo que aquell despatx era un despatx que tu sempre podies entrar en aquell despatx. No era difícil accedir a l'Eugeni, no? I quan arribaves en aquell despatx, allà es creava un clima que a mi m'agradava molt, no? Perquè era un clima molt professional, era un clima molt contingut, i havia fins un punt de fredor en el sentit de qui estem parlant de feina, però alhora hi havia una cordialitat, una capacitat d'escolta i sobretot una protecció, no? L'Eugeni protegia molt la seva redacció.